que no pot tenir més nervi a l'hora de desgranar les crisis existencials que hi ha a la cuina del restaurant. És una sèrie que pot atabalar, però que sobretot acaba enamorant. Així que mireu-la, perquè ara mateix no s'emet res tan rodó.
I la productora Paramount ha donat l'okay a la seqüela de tot un èxit dels anys 90, de Frasier. La comèdia sobre un psiquiatre que acaba treballant de locutor de ràdio tornarà a la televisió 30 anys després amb el mateix actor protagonista, Kelsey Grammer, en el paper de Frasier. Frasier es va estrenar fa gairebé 30 anys i, recordem, va tenir 11 temporades. Encara en pantalles, Bad Bunny protagonitzarà El Muerto, la nova pel·lícula de Marvel que dirigirà Jonás Cuarón, el fill d'Alfonso Cuarón. El film és part del projecte de Sony per ampliar l'univers de Spider-Man i tractarà d'un antiheroi lluitador que té tota la seva força a la màscara. L'interpretarà Bad Bunny, que serà el primer actor llatí de fer de protagonista d'una pel·lícula Marvel. I també encara en cinema, Penélope Cruz estarà més d'un any sense participar a cap rodatge de cap pel·lícula. L'actriu ho va anunciar ahir aquí al Món RQ amb motiu de l'estrena aquest divendres del film En los márgenes, que ha dirigit Juan Diego Botto, que debuta com a director i on Penélope Cruz fa de productora. Després de 6 anys rodant En los márgenes, en què interpreta una dona que s'enfronta a un desnonament, Penélope Cruz vol dedicar-se als projectes de la seva productora. Va confessar aquí al Món RQ ahir que necessita baixar el ritme després d'haver interpretat personatges molt intensos.
Ahora no rodaré por lo menos en un año, año y pico, y le estoy dedicando tiempo a, pues a desarrollar los proyectos que tengo con Moon Lion, que es mi productora dentro de Media Pro. También yo necesito cargar pilas un poco, y han sido muchos personajes los últimos años muy interesantes y muy intensos, pero también hay que parar a veces un poco.
El film de Juan Diego Botto són 5 històries que passen en 24 hores, totes elles entrellaçades, i compten amb 8 personatges, entre els quals hi ha l'actor Luis Tosar. Segons Penélope Cruz, el públic que ja ha vist el muntatge ha acabat plorant, va dir aquí al Món RQ, perquè és un drama que toca el cor. Moments després del temps i del trànsit i de la resta dels esports, Jaume Giró, en aquest estudi al Món RQ.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
El vermell d'un gran reserva. El taronja de les melmelades i les carbasses i els bolets. El groc a les fulles que cauen, el verd a les que es queden. I les millors postes de sol acaben en rosa mentre se sopa. Ara, amb un 25% de descompte, torna a somiar on els colors donen vida a la tardor. Paradores.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra de la bona bona.
Encantat, i fibra de la bona bona.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Corre, que s'acaba.
Encantat, corre, que s'acaba.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
I a la resta dels esports, amb Repsol, ahir RQ va avançar que Luis Suárez jugarà a Los Angeles Galaxy dels Estats Units a partir del mes de gener, després que l'Inter de Miami hagi descartat l'uruguaià. Això té una conseqüència directa sobre Leo Messi, que tenia el cap coincidir amb Suárez de Miami. Però com que això ja no serà possible, ara s'ha tornat a obrir la possibilitat d'un retorn de l'argentí al Barça, com ahir piulava la periodista argentina Vero Brunati, malgrat que tant el club com l'entorn del jugador diuen que, de moment, no hi ha res. Mentrestant, l'Espanyol té actualment prop de 2.700 socis menys que la temporada passada i gairebé 1.500 abonats menys que en l'última temporada prepandèmia del coronavirus, la 19-20. Són les dades facilitades pel Club Blanc i Blau, que ha tancat el setembre amb uns 27.000 socis, dels quals gairebé 22.000 tenen abonament. Que a Indonèsia les autoritats apugen a 131 morts i més de 400 ferits al balanç de la llau humana de diumenge passat en un partit de futbol. En aquest sentit, el govern d'Indonèsia ja ha suspès 10 policies per la seva mala praxi i n'investiguen una vintena més. Que en bàsquet, el Baxi Manresa va guanyar de 3 al Llemotges a França a la seva estrena a la Champions, i això el dient que l'Uni Girona li retirarà la samarreta a Laia Palau, a la gran Laia Palau, en la prèvia de l'estrena de les gironines a la Lliga a les 8 del vespre contra el València. També a les 8, el Cadí la Seu rep el Jairis de Múrcia, mentre que a 8:45 el Barça Sant Feliuenc debuta a la pista del Leganés.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí. podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Continuen les temperatures altes.
Sí, sembla que entre demà i divendres podrien recular una mica, però tot i això continua aquest ambient càlid al migdia, amb màximes que avui es tornaran a moure entre els 24 i els 28 graus. Tot i això ara fa fresca, tenim 12 graus a Girona, i a 11 graus a Lleida, 14 a Berga i també a l'Escala, 17 a Tarragona i temperatures de 16 a 19 graus a la ciutat de Barcelona. Avui tornarà a ser un dia de sol, tot i que hi haurà alguns núvols cap a les comarques del sud, cap a les Terres de l'Ebre, i no descarta fins i tot algun plogim cap al Montsià i també al Baix Ebre, i després a la tarda algunes nuvolades cap a les comarques de Girona que podrien deixar quatre gotes, sobretot cap al Ripollès. Demà sí que plourà a l'extrem sud de Catalunya, hi haurà núvols espessos en molts punts de la costa i no es descarta algun plogim arran de mar, on també hi bufarà el vent, especialment a partir del migdia, i en canvi a l'interior tindrem més estones de sol.
Colpeja més fort amb la raqueta.
Ai, em fa mal el colze.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Hora de comptar cotxes, com cada matí, des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. El tram més complicat de la C-58 per l'accident a Montcada i Reixac en sentit nord ja flueix amb normalitat a aquesta hora, amb les retencions habituals, però arran d'això continuen les afectacions, sobretot a les vies que envolten el nus de la Trinitat, ara amb la ronda de dalt molt carregada en sentit Llobregat en pràcticament tot el tram entre els nusos, així com la circulació molt lenta de la ronda litoral en sentit nord encara des de Sant Adrià i els 7 quilòmetres de cues a la C-31 per enllaçar amb aquesta ronda. I a poc es van traslladant també els trams de retencions a la P7 en sentit sud per l'accident de fa una estona a Mollet, ara amb 4 quilòmetres de congestió al tram de la Roca del Vallès, i més enllà d'aquestes incidències parlem de retencions habituals. Destaquem encara algunes cues força llargues a la B23 des de Molins fins a Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona, i a la 2 des de Pallejà també en sentit sud. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb un remix. Recordareu fa uns dies que Karina, la cantant, va fer un vídeo demanant, gairebé implorant, a Vladimir Putin que no activés el botó nuclear.
Señor Putin, don't press the button. The button, boom. No. Ya han muerto muchas personas. Mucha gente, mucho people. No, por favor, no. Quietito. Tiquirisi. Hablar mejor que button.
Bé, doncs bé, hi ha algú que ha decidit fer-ne una remescla musical. És l'actor, cantant i presentador d'IB3, David Ordinas. Molta atenció.
Senyor Putin, don't press the button. The button, boom, no. The button, boom, no. Ya han muerto muchas personas. Dice, hablar mejor que button. No. Quietito. Hablar. Hablar mejor que botón.
¡Doy y hace pum!
Una proposta per l'estiu que ve, en lloc del Caribe Mix, Karina Mix.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Senyor Valera, bon dia, eh?
Bon dia, Tinguin.
Senyor Álvaro, bon dia, eh?
Bon dia i bona hora.
Senyor Rovira, bon dia.
Bon dia, senyor Basté.
Senyora Gómez, bon dia.
Bon dia a tothom, senyor Basté.
Bon dia, Pere Maria.
Manos arriba, esto es un atraco.
Sí, noi.
Pues ja està.
Sí, noi.
Ja no diré res més tot el dia.
Són les 9 i 10... Perdó, eh? Abans d'atracaments i tal, deixem anar un moment al Congrés dels Diputats, aviam si ha passat alguna cosa. El dimecres ja se controla el president Pedro Sánchez. Alguna cosa, Arnau Mañé, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, ja ha arrencat la sessió de control aquí al Congrés. La primera en dues setmanes en què Pedro Sánchez ve al Congrés després del seu Covid, del seu positiu en coronavirus i de l'Assemblea de l'ONU a Nova York. Ja ha respost la primera pregunta a Cuca Gamarra del Partit Popular, que li ha retret els números dels pressupostos i la seva política fiscal de la Moncloa. Pedro Sánchez ha cantat les coses bones dels seus números i que totes les partides, o pràcticament totes les partides, van a l'alça, diferència, diu, del que feia el Partit Popular quan governava. Ara està responent a Joan Baldoví de Compromís a una pregunta sobre la finançació autonòmica i els canvis que preveu el govern espanyol.
Molt bé. Qualsevol cosa que sigui interessant, o més interessant, ens ho fa saber, Arnau.
Molt bé, fins ara.
No, fins ara. D'aquí uns moments s'haurà en aquest estudi Jaume Giró. I després, permeteu-me, farem una cosa. Tenim un contenidor escandalós. Amb el tema dels avions. Saps que els dimecres els contenidors van que volen. I mai millor dit. Doncs com que van que volen, després de l'entrevista al conseller Giró, que serà d'aquí uns moments, farem el contenidor. Però abans, ha entrat Francesc Marc Álvaro. Jo també m'he fixat, Francesc Marc, ho hem comentat aquest matí, que avui La Vanguardia surt a les pàgines d'esports firmada pel Carles Ruy Pérez. Em sembla, quan ho hem vist, hem dit, ostres, per què és això? Resulta, jo us explico la notícia perquè si algú no la sap, avui es publica a La Vanguardia que el qui va ser president del Barça, en Josep Sunyol, resulta que, espera un moment que es troba la notícia perquè no em vull equivocar a la lectura de la notícia i això. Aviam, espera un moment, que ara la trobarem, eh? Ara la trobarem. Bé, ve dir que la resta de Josep Sunyol es volia buscar concretament en un lloc concret. Recordeu que Josep Sunyol va ser assassinat per l'exèrcit franquista l'any 36, bé. Doncs bé, continuaran perdudes per Madrid, perquè resulta que el Ministeri de Defensa ha negat l'entrada a la residència militar de Guadarrama, on els investigadors pensen que es troben les restes de qui va ser president del Barça. Malgrat que la Direcció de Patrimoni de la Comunitat de Madrid havia donat l'okay per fer una prospecció en el lloc on es creu que està enterrat el qui va ser president del Barça i diputat d'Esquerra, des del Ministeri de Defensa s'ha acabat prohibint els treballs i l'argumentació és que ni els investigadors ni el Barça hi tenen dret perquè no som família de Josep Sunyol. I el Francesc Marc Álvaro ha entrat
indignat. Sí, perquè m'ha colpit la manca d'empatia, diguem, de les autoritats competents, es diu, davant d'un fet que simplement, diguem, no demana tampoc grans actes, no? I crec que aquestes coses, algú que pren decisions hauria de tenir una visió, simplement, diguem-ho així, perquè tampoc no vull començar ja el dia molt fort, simplement més oberta, més moderna, més empàtica i més d'acord amb coses que corresponen, sobretot a un país que ha fet un gran elogi d'una cosa que va per barris, que és la reconciliació i la concòrdia, que va per barris, repeteixo. No la nego, però va per barris. No és una cosa que trobis a tot arreu i amb tothom.
No, home, és que el que més et sorprèn de tot plegat, a banda del caït en Francesc Marc, és que tantes dècades després encara estiguem en situacions d'aquestes, no? Que no hi hagi una mínima empatia, una mínima voluntat de restaurar que no és segur que estiguin aquí, que és una sospita que tenen alguns dels investigadors o algunes de les persones que ho han mirat, però que no saben exactament on és el president Suñol, i per tant, pot ser aquí o pot ser en un altre lloc, però que tants anys després encara estigui passant això, que tants anys després se segueixin obrint fosses comunes, se segueixi buscant restes de famílies que ja no els fills, fins i tot els nets no han tingut l'oportunitat de donar d'enterrar els seus familiars fusellats. Però ja no parlo d'un bàndol, sinó parlo de qualsevol bàndol. M'és igual, escolta'm, el que passa que és, efectivament, hi ha una qüestió. Després de la Guerra Civil, un bàndol que va guanyar va tenir la possibilitat de restaurar bona part d'aquesta memòria del que havia estat els seus morts. I, en canvi, els altres doncs, van passar, no desapercebuts, sinó simplement se'n van oblidar i ara estan en aquest procés de recuperació. Que encara estiguem discutint lo del Valle de los Caídos. No, el Valle de los Caídos. És que són tantes i tantes coses que tantes dècades després encara ho arrosseguem que realment sembla bastant increïble tot plegat, no? Que això que deia en Francesc Marc, d'aquesta transició que alguns ens havia semblat, jo primer, que per raons d'edat fins i tot vàrem tenir ocasió de viure encara que fos una mica de lluny, ostres, una mica modèlica, quan te la mires una mica en proximitat, dius, aquí el que va ser és posar sobre una empastifada de Portland perquè tot quedés tapat i mira, tot això... El que passa que a vegades les coses surten.
Home, jo estic bàsicament d'acord amb el que diu, però hi ha una cosa que no podem oblidar. En aquest moment, Espanya té una de les lleis de memòria més avançades del món i de la que dona més rescabalament i més satisfacció a qualsevol tipus de víctima, a més, sigui del bando que sigui, sí, del bando guanyador o del bando perdedor. El que passa és que és cert que la legitimació per l'averiguació de la identitat dels cadàvers està atribuïda per la llei a la família. I aquesta tampoc no és una qüestió pas tan irracional, i el que jo ignoro és quins títols ha presentat qui ha demanat fer aquesta prospecció. Vull dir, perquè, evidentment, si es tracta del Barça, bueno, doncs en principi l'entitat esportiva no és dels subjectes legitimats per la llei. I després hi ha una altra cosa. És molt cert el que dius, el que està passant, no al Valle de los Caídos, no a Espanya, a tota Europa, amb el que són aquest tipus de memorials que commemoren coses molt estranyes. Aquests dies se'n parla d'Itàlia. Per exemple, la tomba de Mussolini a Predapio és ara actualment un centre constant de peregrinació. Sí. Aquell poble està absolutament matxacat de camises negres, de gent saludant amb el braç estirat a la romana, coses que, a més, estan prohibides per la llei italiana. El que està passant amb la memòria a tota Europa és un fenomen molt curiós i un tant preocupant.
Ana Gómez?
Fent honor al teu convidat d'avui, passo palabra perquè em passa com el Francesc Maràlvaro. Estic tan encès amb tantes coses que vull mantenir la calma. Per tant, passo palabra.
Pere Mas, vols dir alguna cosa o...
Perdó, que estic apuntant aquesta frase. És que m'agrada molt el que ha dit l'Aitrado, perdó, és que no em surt el nom ara.
Xavier Melero per servir.
És que li dic tant l'Aitrado quan ens trobem que ja no em sortia el nom.
Pit, amb dos T's.
Que el que dius és ajustat a llei. I segurament és la resposta sobre el paper que donen aquesta gent. Però és que aquí no estem parlant d'un senyor normal que se li ha mort no sé qui, que va fer un tràmit davant de l'administració d'Hisenda de preguntar no sé què i no li volen donar aquell paper perquè no sé quin motiu. Estem parlant d'un president afusellat pel Barça, una figura que va ser rescabalada pel vicepresident que havia estat tertulià d'aquí del Mont-Arracó, sí, del Vila-Rubí, que van... Sí. La Llotja Suñol,
sí,
la Llotja Suñol va ser una idea seva i en aquell moment es va fer un documental que es va emetre per TV3 on es va repescar tota la història i es va parlar de la motivació política que hi ha darrere el que va ser un afusellament i un assassinat d'aquest senyor. Què vull dir amb això? Que el senyor que rep l'expedient pot dir, efectivament, el lletrat que té allà pot dir, no ha lugar, però per damunt hi ha d'haver-hi algú que digui, escolti'm, això no és un cas normal d'un simple senyor que l'han afusellat, sinó que és un cas que té tota una connotació al darrere. I a partir d'aquí, una certa voluntat política, però com que tenim el govern...
I estem parlant que això és el Ministeri de Defensa, eh?
Bueno, senyora Robles...
Això és Ministeri de Defensa, qui diu
que no. Escolta la ràdio.
No crec. No passa al Congrés. Són les 9 i 18 minuts. No,
potser escolta la ràdio mentre es fa el ple.
Bueno.
És més distret que el ple.
Per molt que escolti la ràdio, el que no podrà és saltar-se la llei.
Això és veritat.
No.
Bueno. Escolta, ja, un moment, tampoc ens compliquem tant la vida.
Ningú ha dit que hagi d'agafar i entro un delicte.
Si aquesta és la situació, bé, suposo que els primers interessats en saber on estan les restes dels seus familiars és la família. Per tant, fem-ho bé. Anem a fer l'expedient... Bueno, ja aquí no hi entro. Vull dir, aleshores, és una altra qüestió. Aleshores, possiblement, no toquem més les coses. Si els familiars no en tenen cap tipus d'interès, però jo no ho sé, francament, Xavier.
Però potser han delegat aquest interès amb l'entitat, però, en tot cas, això tindria que tenir una traducció legal.
Doncs fem-ho ben fet i ja està. Escolta, es torna a presentar l'expedient i s'aprova i endavant. Tu tampoc ets complicant la vida.
9 i 19 minuts. D'aquí us menja Jaume Giró, el món a RAC1.
Nova llei de pensions.
Què guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens dues opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat, multiplicada pels anys treballats, se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Govern d'Espanya.
Rosa Moreno.
Elèctric.
Alt o baix?
Sub, sens dubte.
Urbà o viatger?
Tots dos.
El príncep blau.
També pot ser vermell o blanc.
La teva cita amb el destí és als Fast Date Citroën. Sent la fiblada de l'amor fins al 20 d'octubre. Amb estoc disponible i, a més, no paguis fins a 2023. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services. Condicions a Citroën.es.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-S. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes l'assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara, tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran Domus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències Domus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. Domusvi.es.
És la tardor. És el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques.
És temps de descobrir els paratges de somni amb el contrast de colors del Pirineu i la Plana i gaudir de les activitats que el territori ofereix.
Ecoturisme, natura, cultura, pobles amb encant, turisme actiu, mostres firals, jornades gastronòmiques i la millor cuina autòctona.
Ara és el moment. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Condicions especials en tota la gama Peugeot.
I estàs.
Regal de 500 euros d'energia.
I és.
Doncs ja està tot carregat. En marxa.
Els dies Peugeot Professional arriben de l'1 al 15 d'octubre carregats d'avantatges per donar energia al vostre negoci. Descobreix-ho a Peugeot.es. Peugeot.
El perquè de tot plegat.
9 i 22 minuts. Demà els militants de Junts per Catalunya començaran a votar en la consulta que servirà per decidir si el partit surt o no surt del govern. Un dels que ja s'ha manifestat en claredat, de fet va ser el primer que ho va fer, és el conseller d'Economia, Jaume Giró. Ell vol quedar-s'hi. Conseller, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Una pregunta, però és que res, perquè això també hi ha vegades que... va veure el partit del Barça ahir o no?
Miri, vaig veure la segona part, perquè ahir teníem una assemblea amb militants de Junts i vaig arribar doncs, quan estava a punt de començar la segona part. La veritat, en fi.
En fi, és un bon titular.
Sí, la Champions a molts és el que més ens il·lusiona i el que més ens agrada, i de moment doncs, no anem bé, però hi ha temps a rectificar i estic convençut que a l'estadi hem de guanyar 2 partits i endavant.
Devia ser molt important l'assemblea d'ahir, perquè vostè no es perd ni un partit del Barça, per tant, l'assemblea de militants d'ahir era com la campanya o no?
Jo crec que hi ha moltes maneres de veure el meu compromís amb Junts però li puc assegurar que un d'ells és que no he vist gairebé cap partit del Barça en els darrers mesos. I això, els que em coneixen saben que el compromís ha de ser molt fort. Evidentment, era una assemblea, doncs, de les moltes que n'hi ha, avui també n'hi estaré en una altra, avui a Sarrià, i, escolti, els militants, evidentment, no tenen tanta informació com tenim els membres de l'executiva, o els consellers i conselleres, i volen preguntar, i són debats oberts, transparents, que tothom pregunta, que tothom dona la seva opinió, jo, evidentment, la meva, i li he de dir, doncs, que fins ara va molt bé i crec que és un procés molt, molt positiu pel partit.
Ahir la reunió que vam mantenir amb aquesta assemblea de militants, perquè ens entenguem, que no n'ho era, però és a dir, amb l'enquesta, quines són les preocupacions que hi havia entre la gent amb qui vostè parlava, conseller?
El gran dubte és si que l'eix nacional no hagi anat com estava previst en els acords del govern és raó suficient per sortir del govern amb totes les conseqüències que té per un partit i per un espai polític com Junts sortir del govern. Llavors, desenes i desenes de persones de molt bona fe i tothom buscant el millor pel partit, doncs té aquests raonables i lògics dubtes.
Ho ha dit vostè mateix. Sortir del govern amb totes les conseqüències que té. Quines conseqüències tindria per Junts per Catalunya i pel país sortir del govern?
Aviam, primer, Junts és un partit que representa un espai polític de govern. És un espai, aviam, no som la CUP. Hi ha partits que fins i tot estan basats en autors i en pensadors que demanen, com la CUP i altres, que respecto profundament, i a més tinc dos amics a dintre, però que ells mateixos estan inspirats en un pensament que recomana no entrar al govern. Que la seva fortalesa és no formar part del govern, no entrar en les institucions. Hi ha altres partits, que són partits polítics, amb aspiració de ser hegemònics i de govern. I jo crec, estic convençut, i així ho pensen, crec, tota la gent amb la que m'entrevisto quan viatjo pel territori, doncs que Junts és un partit d'aquests que li deia, un partit de govern que vol estar a les institucions i que vol intentar transformar el país, tant amb l'eix nacional com amb l'eix de les polítiques i de servei als ciutadans, des del govern, des dels ajuntaments i des de les diputacions i consells comarcals.
Miri, és que m'he apuntat una frase que ha dit abans quan parlava del Barça. Diu, no anem bé, però hi ha temps per rectificar. Això, aquesta frase, li val pel govern també o no?
Absolutament. Crec que no anem prou bé. Escolti, com sap, Junts i Esquerra van decidir fer un govern de coalició. En aquell acord per fer un govern de coalició hi havia un eix de polítiques, de gestió del govern, que tant el president Aragonès com el secretari general Jordi Turull coincideixen que això va prou bé. Que pot anar millor, però que va prou bé. Que estem, els consellers i conselleres, fent una obra de govern que va en línia amb el que es va acordar. Però al mateix temps es van, en aquell acord de govern de maig del 21, hi havia un eix nacional, i aquest eix nacional no va prou bé. No va prou bé. I jo, escolti, sóc el primer a dir-ho que no va prou bé. Repassem-ho ràpidament. Primer, escolti, la coordinació a Madrid és evident que serien molt més forts en els moments claus i decisius amb el govern de Pedro Sánchez si Esquerra i Junts anéssim junts, anéssim a la una a l'hora de negociar pressupostos, a l'hora de negociar lleis, i per tant aquí s'ha d'avançar. I Junts té raó en dir que hem d'avançar. Segon, escolti, la taula de diàleg, tal com està dissenyada, és per avançar de veritat amb acordar un referèndum i amb l'amnistia. Amnistia i referèndum. Per totes les altres coses hi ha altres taules. Jo mateix, com vostè sap, vaig a la Comissió de Política Fiscal i Financiera, a la Comissió Bilateral Estado i Generalitat, etc. la taula de diàleg que es va crear, es va dissenyar per avançar. Tothom sap, almenys jo ho sé, que és molt difícil, però hem d'avançar en aquest camí per aconseguir un referèndum acordat i l'amnistia. I tercera idea, que tampoc va bé, la unitat estratègica de l'espai independentista. Escolti, aviam, la necessitem. Miri, a l'altra banda hi ha un espai estratègic compacte. Hi ha un espai estratègic absolutament compacte entre el PP, el PSOE, els jutges, la monarquia espanyola. Escolti, van a una. Seguint el símil que vostè deia del futbol, escolti, és que no s'han ni de mirar els ulls. Es passen la pilota com feia el Laudrup o el Johan. És que ni es miren a la cara. Espai unitari absolut de l'espanyolisme. PP, PSOE, jutges i la monarquia. Nosaltres no el tenim, i és evident que el necessitem fort, compacte, com a mínim tant com el tenen ells. Aquests tres greuges, és normal que els militants de Junts estiguin decebuts. És normal. Ho veig normal, i jo sóc el primer que estic decebut i que vull que això vagi millor. Ara bé, això és raó suficient per trencar el govern? Escolti, aviam, la consulta que tindrem demà i demà passat amb un acte d'una potència democràtica que és alliçonadora per tots els partits, no és una consulta en contra d'Esquerra, ni en contra de ningú. Estem fent una pregunta sobre si volem continuar el govern o no. És a dir, és una consulta que els militants tenen davant del país. Que ningú s'equivoqui. Aquí no es tracta de renyar Esquerra ni de renyar ningú. És una responsabilitat molt gran perquè estem davant del país. El país, som un partit de govern, com he dit abans, i ens ho hem de plantejar des del punt de vista de país. Realment això ho arreglarem. Aquestes tres àmbits que he dit que no funcionen prou bé, els arreglarem des de fora del govern?
Vostè té bona relació, interpreto, amb el president Aragonès. Vostè ho ha parlat, aquests tres punts, directament amb ell, per poder-los arreglar?
Sincerament no, perquè a mi no em tocava, ni em toca, parlar d'aquests temes amb el president Aragonès. Tota negociació té els seus negociadors. I amb una negociació s'ha de respectar que hi ha amb cada banda. Jo estic al govern del país amb unes responsabilitats concretes que tothom coneix.
Li dic això perquè l'altre dia Jordi Puigneró, aquí al Monarracú, diu que ha arribat a la conclusió que Esquerra no vol Junts al govern perquè no ha cedit en cap de les peticions que li havia fet. Comparteix aquesta opinió del vicepresident, del ex-vicepresident Puigneró?
Miri, el vicepresident Puigneró em va saber molt greu el seu cessament per uns fets que sincerament no sé com vam arribar fins a aquell punt, no ho entenc, com vam arribar fins a aquella situació tan desagradable per tothom. Però si el vicepresident Puigneró va dir que creu que Esquerra no ens vol al govern, jo discrepo, jo ho veig diferent. Jo, sincerament, li dic aquests tres punts que ja he dit que no s'estan complint i que hem d'avançar molt més amb aquests tres punts, però portem un any i mig de govern, hem de negociar de tal manera que puguem avançar amb aquests punts. Una negociació amb un govern de coalició requereix la cooperació de tots, i el que jo li dic és que Esquerra, escolti, una cosa és que sigui, que ho és, un adversari electoral. Ho ha estat des de fa molts anys, no d'ara. Escolti, altres dirigents del nostre espai polític han patit molt Esquerra Republicana. Des de fa anys que l'han patit. I no només Esquerra, també vam patir molt la Unió. Unió Democràtica, que després, quan ens van presentar sols, es va veure realment la força que tenien i que representaven, però durant molts anys vam patir molt la Unió. Això és la política. Som adversaris polítics, que ningú s'enganyi. Dic això, escolti, Esquerra, dubto molt que no ens vulgui el govern. Sap per què ho dubto? Perquè si sortim del govern, estic convençut que per Junts serà una equivocació, una greu equivocació. Però per Esquerra també, eh? Per Esquerra també, perquè Esquerra es quedarà amb els 33 escons que té, com farà govern, amb qui governarà, amb quin, vull dir que farem acords, farà acords amb els comuns, això dona pel que dona, no n'hi ha prou, farà acords amb el PSC, que és la darrera cosa que vol fer Esquerra, és fer acords amb el PSC. Escolti, hi ha diferències, l'has hagut, hi ha greuges, hi ha coses que no han funcionat prou bé, però Esquerra i Junts, Junts i Esquerra, escolti, les eleccions del 14 de febrer van ser molt clares. Ens hem d'entendre, ens hem d'entendre, amb cooperació i amb generositat.
Però hi ha gent, conseller, que pensa que això és irreconciliable, que ja n'hi ha prou, que Esquerra passa de Junts per Catalunya, que no té cap interès, que ja li interessa, que... I hi ha molta gent que diu que ja n'hi ha prou, que a més no s'està avançant en el que vostè començava en l'eix nacional, amb el tema de la independència, que això, més que anar endavant, va cap enrere, i que això és un problema. I que això és un problema. I està d'acord o no?
Jo respecto totes les opinions. Escolti, Junts és un partit divers, plural, i, escolti'm, aquests dies, amb la consulta, doncs, veurem el sentit general de les persones, no? També és veritat que hi ha molta gent que opina que no és de Junts i que parla de coses que no són certes. Per exemple, fa molts dies que sento parlar de que hi haurà un trencament a Junts. No hi haurà cap trencament a Junts. Junts, la unitat de Junts està garantitzada. Vull dir, jo no tinc cap dubte de que el divendres a la nit, surti el que surti, la unitat del partit continuarà. Perquè, és que, si, escolti, si surt...
Però hi haurà gent que quedarà més tocada, no? Com sempre, amb una derrota, diria.
Escolti, aviam, jo crec que l'important aquí és veure que Junts és un partit plural, divers i d'una potència democràtica enorme. Que en una qüestió transcendental, perquè és transcendental i, per tant, els militants hem de pensar tots molt bé abans de posar el sí o el no, ho sotmet a la militància. Evidentment, la militància són 6.460, però qui opina tot el país? Sap per què opina tot el país? Per el que jo li deia. Perquè aquesta consulta als militants no han de mirar Esquerra, no han de mirar ningú, han de mirar el país. El país és amb qui tenim la responsabilitat. Junts per Catalunya té una responsabilitat molt gran amb el país. Segons el que fem, canviarà la política catalana i la societat catalana per uns quants anys, eh? Per uns quants anys. Perquè les aliances polítiques que hi haurà seran d'una determinada manera a on? A l'eix de centre vertebral, el corredor central del país que representa Junts, s'anirà escurant a l'esquerra. I a l'eix nacional es perdrà durant molt de temps. Això és el que passarà si surti del govern.
O sigui, si surti del govern, diu que Junts per Catalunya se'n va cap a l'esquerra?
No, Junts per Catalunya no, el país.
Ah, el país, perdó.
No.
El país se'n va cap a l'esquerra?
Absolut.
I
a l'eix nacional, el camí cap a la independència és evident que serà molt més feixuc si no hi ha un govern independentista. Amb un govern independentista és molt difícil, perquè tenim davant un estat com l'espanyol, que no és el Regne Unit precisament, ni Canadà, però sense un govern, o sigui, amb un govern de 33 diputats i diputades d'Esquerra, com es pot imaginar, no anem enlloc.
Aquest matí ha passat una cosa que explicàvem fa uns moments, que és que el president Puigdemont ha retuitejat un article del vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, que ha escrit avui al Punt Avui. Rius defensa l'opció de sortir del govern. No sé si un retuit del president Puigdemont entén vostè que està donant suport a l'opció de trencar el govern i trencar amb Esquerra?
No, aviam, jo no parlaré en nom del president Puigdemont, com es pot imaginar. Déu me'n guardi de parlar en nom del president Puigdemont, que té tot el dret del món a expressar la seva opinió i la seva visió sobre aquest tema i sobre qualsevol altre, només faltaria. I per tant, jo crec que al contrari, el que li devem al president Puigdemont és que Junts sigui ara mateix un partit tan obert, democràtic i plural, com és Junts. I, per tant, escolti, tot el meu carinyo i estima pel president Puigdemont.
Va sortir, per cert, que amb tot això ara acaba de fer un fil, això que en diuen un fil de Twitter, el president Puigdemont, el debat a l'interior d'un partit reforça la democràcia en general, lamentar-se que això provoca dissensions i divisions és adoptar el mateix argument dels que suposen el referèndum, aduint que divideix la societat, algunes reflexions que espero que no es treguin de context. I segueix. Hi ha partits en què mana un únic poder, sovint una única persona i a vegades el dit d'aquella persona. Pensament únic, bloc granític, defensa sectària. En les societats amb poca tradició democràtica això s'associa a estar endreçat. I es penalitza, per tant, la pluralitat. En les societats de llarga tradició democràtica, els debats i els dissensos són garantia de pluralitat i, per tant, de major llibertat individual. El debat enriqueix, sobretot si és compartit l'argumentari. Això passa de manera corrent a l'interior dels partits i organitzacions. Continua. La feina dels líders, sigui els partits o els governs, és la de conjugar aquesta pluralitat per poder governar millor, per poder governar de manera més democràtica. Això demana molts de colzes treballant consensos i empatia i guanyar-se cada dia la confiança de l'altre. Considera que això és soroll, una molèstia, un grigall, revela un grau d'immaduresa democràtica preocupant. La falta de respecte a la pluralitat és el preludi de l'autoritarisme i aquest és un risc que cap demòcrata no pot ignorar ni banalitzar. A tots els que critiquen el debat de Junts per Catalunya, generós perquè és obert i ben treballat per part de tothom i argumenten allò tan populista que mentre uns es barallen els altres treballen, els convindria reflexionar sobre les derivades d'un raonament tan primari com aquest. És l'argument de l'antipolítica del populisme fill de la noció franquista de la política encara empaltada en la cultura política espanyola. El que cal és ocupar-se dels problemes de la gent i no pas baralles polítiques. Segueixen. Això tenim un estol de polítics, funcionaris, periodistes i analistes remant per reforçar l'argument populista que el debat sobre si mantenir-se o sortir de l'actual govern autonòmic és un debat que no té res a veure amb els problemes de la gent, i és exactament el contrari. Són els problemes de la gent, les gravíssimes mancances, defensa el tema de la... Que un partit assumeixi el risc d'aquest debat i que sigui el debat entre els seus afiliats el qui guiï les decisions polítiques més cabdals i no pas els interessos d'un grup, sigui mediàtic o econòmic, a mi em sembla d'una gran salut democràtica. Assumir-ho ja és guanyar. Benvingut sigui, doncs, el debat dins de les organitzacions. Junts per Catalunya ha demostrat que no té por i que assumeix el risc de fomentar-lo públicament. Posdata. Els que al seu partit no tenen el mateix coratge de fer el mateix haurien de respectar-ho i evitar interferències. És a dir, el que està dient bàsicament el president Puigdemont és que hi ha la garantia democràtica de no es posiciona en aquest tuit, però sí que ha fet un retuit d'un article de Josep Rius que està a favor de sortir del govern, que no sé si un retuit implica la voluntat de sortir o no, o si fa un article, ja ho imagino, també el retuitera general el president.
No ho sé, perquè jo no estic a Twitter, no estic a cap xarxa social i, per tant, no tinc ni idea de què vol dir un retuit. El que li dic és, escolti, el que vostè llegit...
Home, si ho sap, el que és un retuit.
No, li dic de veritat, les meves filles se'n riuen, però jo, vull dir, no sé què... Vostè diu què significa un retuit. Escolti, no, pregunti'm el que vulgui, no sé què significa fer un retuit.
Sí, sí, està molt bé.
Llavors, el que vostè ha llegit és exactament el que jo deia, la potència democràtica d'un partit que submet a la militància una decisió transcendental amb la cruïlla decisiva amb la que està Junts.
No, pregunto això perquè vostè considera que el president Puigdemont, jo no sé, retuit, no sé si és donar la raó o no donar la raó, interpreto que sí, però no ho sé. Però vostè sap, el president Puigdemont, què votarà?
No ho sé, ni li preguntaré. Escolti, vull dir...
Però creu que es posiciona a favor de...
No ho sé. No ho sé el que votarà i si es posiciona em semblarà molt bé, si no ho fa també. Només ja l'he dit abans que, escolti, tots els militants, totes les persones i més que ningú, el president Puigdemont pot fer el que consideri oportú en cada moment, només faltaria.
No, de què sap, perquè retuitejar, i ja l'explico, seria a compartir els continguts d'algú altre. I el president ha compartit els continguts d'algú contrari a quedar-se al govern. En canvi, no ho ha fet ningú amb els d'algú partidari de quedar-s'hi. Això seria.
No ho sé, noi, no. És que compartir amb si mateix és un verb neutre, no?
Home, compartir vol dir... Sí, clar.
Compartir no té...
Bueno, sí, ja no crec... Tant, és igual.
Escolti, estem entrant en un debat semàntic que no sé on ens portarà.
Torno
a dir que, escolti, cadascú que expressi la seva opinió i que voti el que consideri amb consciència.
Qui encara no s'ha pronunciat el secretari general, que ha tingut molt pes durant tots aquests últims temes, que és en Jordi Turull, no sé si ha parlat a les últimes hores amb ell, si sap quina opció defensarà la consulta o si dirà.
Mira, el secretari general l'altre dia va dir que estava molt orgullós de que hi hagués aquest debat intens a dintre de l'executiva, amb posicionaments molt sincers, molt francs, molt educats, en un sentit i en un altre. I escolti, és que és així. Jo també estic molt orgullós de veure com tothom ha expressat les seves raons amb les dues darreres reunions que hem tingut i que finalment demà i demà passat la militància votarà, torno a dir, no només si continuem el govern o no, que és la pregunta, si volem continuar el govern o no, jo crec que votarem també quina mena de partit volem ser. Un partit de govern, un partit que intenta solucionar els problemes i les desavenences i els greuges que ja he dit que els tenim des de dins del govern, des de dins de les institucions, o des de fora. Escolti, i per tant, torno a dir, és tan legítim una cosa com l'altra, i el partit sortirà molt enfortit d'aquesta consulta. Però hi ha persones que creuen que pel partit, que pel país i per la independència serà molt millor sortir fora, i altres que estem convençuts que és molt millor seguir dintre del govern.
Ahir Laura Borràs deia que el govern és un frau, és fraudulent. El govern és un frau?
Miri, com sap, ara en el govern no tenim mòbils, i quan vaig sortir del govern vaig llegir aquestes declaracions de que el govern era un govern fraudulent o una cosa així. Jo respecto tot. No puc dir res més. Jo, totes les conselleres i el conseller Argimon i jo mateix estàvem dins del govern mentre es van fer aquestes declaracions, que jo doncs respecto com totes les opinions. Les opinions s'han de respectar totes. Per tant...
Encara que no s'estiguin d'acord, evidentment.
Naturalment, només faltaria.
Perquè evidentment no estem parlant, són persones
adultes.
Per això, no estarà d'acord que és un govern fraudulent, esclar. Si està
jo m'imagino que ja ho deien el sentit de que estava fet un govern per fer una cosa i que no l'ha feta. Però, no ho sé, cadascú té, escolti, la seva manera d'expressar-se i la seva manera, doncs, de fer política, i jo respecto totes. Com es pot imaginar, si jo creiés que estic en un govern fraudulent, jo no estaria en aquest govern. Per tant, jo crec que és tan obvi que no cal donar-li més voltes.
Si Junts es queda, el govern haurà de designar un nou vicepresident, òbviament. Li pregunto, vostè hi està a disposició perquè seria una oportunitat, interpreto, perquè el partit guanyi força dins del govern, és clar.
Primer de tot hem de fer la consulta. Demà i demà passat els militants han de votar, han de decidir si continuem el govern o no continuem el govern. Segon, en el seu moment a mi ja em van preguntar si jo estaria disposat a ser vicepresident. I jo en el seu moment ja vaig dir que no, que conseller d'Economia i Hisenda per mi ja era una responsabilitat enorme, com per sobre tenir la responsabilitat que agraïa de coordinar el govern. Un vicepresident ha de coordinar la tasca de govern de tots els consellers i conselleres de Junts. I per tant, escolti'm, el conseller i vicepresident Puigneró ho ha fet molt bé, torno a dir, el seu cessament no se'l mereix, no se'l mereix en el sentit de que ell no estava amb la decisió que es va prendre un dia i li va tocar perquè era el vicepresident. Però ell, la seva feina de coordinar a les conselleres de Junts la va fer impecablement i, per tant, molt bé. Jo, escolti, ni m'ho plantejo, ni m'ho ofert, ni en aquest moment està en el meu cap. Jo, com es pot imaginar, l'únic que m'agradaria és que Junts decidís el millor pel partit, el millor per tots els candidats a alcalde que jo em trobo cada cap de setmana. Tots els candidats que estan esperant, la majoria d'ells, que continuem el govern.
Perquè estan espantats per les repercussions que això pugui tenir electoral, les eleccions municipals del maig.
Les repercussions, o sigui, més enllà de la, diguem-ne, la retòrica inflamada de dir estic molt emprenyat amb Esquerra, que ja he dit abans que jo ho subscribeixo, dit això, després un ha de pensar totes les conseqüències. Polítiques, electorals, d'imatge de partit que projectarem, econòmiques pel partit, etcètera, etcètera. I també ha de pensar una altra cosa. Jo demano a tots els militants i afiliats de Junts, que demà i demà passat votin, que abans de decidir sí o no, pensin com s'alegraran més algunes persones. El Rajoy, el Llarena, el rei d'Espanya, el Pablo Casado, com s'alegraran més, amb un sí o amb un no? Com s'alegraran més? Jo no tinc cap dubte. El que desitgen és que Junts no continuï el govern. Volen que Junts no continuï el govern. Per tant, preguntem-nos sincerament, íntimament, si volem donar divendres al vespre una gran alegria a aquests senyors que li acabo de dir.
Quan diu això, deia conseqüències electorals, conseqüències polítiques i a conseqüències econòmiques. Què els diria a tota aquella gent que diu que ells es volen quedar a dins del govern per la pagueta? No té Twitter, però que sàpiga que això es diu habitualment de la gent que... d'això, eh?
Torno a dir el que he dit abans. Respecto les opinions de tothom, sobretot si no són anònimes. Jo he explicat ja alguna vegada que no estic a Twitter per una raó, perquè m'han dit que és anònim o que hi ha molts robots o bots o com es digui. A mi, discrepar amb vostè o amb qualsevol m'agrada molt. La discussió és la font de l'aprenentatge i de la sabidoria. El que no m'agrada és un lloc on no saps amb qui parles, no saps qui t'insulta,
no amb tothom, eh?
Està forçant força un llenguatge, perquè pensi que, i això és un gran inconvenient, la política s'està encomanant d'uns tics que sembla que tothom busqui la frase feta simple i molt cridanera, no? I per tant, jo ja li dic, respecto tot, però no en un espai on doncs, no saps amb qui estàs discutint, no?
Vostè creu que s'està fent massa política per Twitter, vostè que no hi és?
Jo crec que no és un bon senyal. Jo crec que, miri, un polític, un governant, jo ara tinc l'honor de ser conseller d'Economia i Hisenda, has de tenir algú que et digui per on va Twitter, o què t'estan dient. Però, sincerament, jo no perdo ni un minut amb Twitter, respecto molt a tothom que ho faci, però crec, sincerament, que si un govern que no és el cas, no és el cas nostre, però si un govern es mou massa per les xarxes socials, està del tot equivocat. Està molt demostrat i tinc casos concrets que ara no ve el cas, de que en campanyes electorals el candidat o la candidata que ha tingut més taca a Twitter, que s'ha parlat més del candidat a Twitter, no guanya les eleccions. No guanya les eleccions. Que ningú s'equivoqui. És un termòmetre més, però si algú ho eleva a la categoria de ciència, estarà molt equivocat.
Tornant al tema de les conseqüències, si guanya el no, suposéssim, anem a pensar que guanya el no, creu que els consellers i conselleres haurien de marxar immediatament o voldria esperar almenys a la presentació dels pressupostos que estaríem parlant d'aquí uns dies, el 20 d'octubre?
Jo puc parlar per mi. Si guanya el no, jo deixaré el govern immediatament i deixaré el despatx immediatament i, per tant, no tinc cap dubte del que faré si guanya el no. És evident que qualsevol que em conegui sap molt bé que jo lluito pel que penso, ho he fet sempre. Amb situacions igual o més difícils que la que estem vivint en aquest moment, sempre he dit el que he pensat i sempre he lluitat per allò que crec que és el millor, no per mi, pel bé comú. Ara bé, si surt que no, escolti, dilluns faré una caixeta de cartró, com que el govern ja sabia des del primer dia, clar, jo creia que eren 4 anys, però igual són un i mig, o si és un i mig, no m'he importat objectes personals, per tant, només hauré de recollir tots els blocs de notes on tinc els meus escrits, els meus discursos, i me n'aniré tranquil·lament per on vaig arribar.
Per tant, la possibilitat de que si passa que un no i decideix la militància que Junts ha de deixar el govern, descartem la possibilitat que vostè deixi la militància de Junts per Catalunya per quedar-se com a independent dins del govern?
Jo la militància de Junts no la deixaré pas, en absolut. És que no, ja li dic, primer, aquesta consulta reforçarà el partit. Vull dir, que ningú s'equivoqui. Jo estic segur que no hi haurà trencament del partit, perquè és que creiem fermament que pel país, pel partit i pel procés independentista és millor continuar el govern. Si surt que no, seguirem el partit exactament igual. I estic segur que els que creuen que hem de marxar, si finalment guanya, com jo espero, continuar el govern, doncs continuaran també el partit i farem pinya tots.
En una situació normal, en un moment normal que no hi hagués tot aquest aldarull, li hauria de preguntar com estan els pressupostos, si realment això...
No, m'ho pot preguntar igualment.
Pactaran, en qui no ho pactaran, com estan els avenços negociadors, etc. Jo li pregunto exactament igual en el cas que surti, que sí, i dilluns hagi de fer la caixeta, com deia, que com estan les negociacions pels pressupostos, conseller.
Mira, els pressupostos tenen dos àmbits. Un d'ells em va sorprendre que ahir ho va anunciar el PP i el PSOE, perdoni, el PSOE i Podemos ahir van anunciar, doncs, amb una gran solemnitat que havien arribat a un acord. Miri, aquest acord que van anunciar ells amb tanta solemnitat, Junts i Esquerra, Esquerra i Junts, ja el vam arribar fa 3 setmanes. Vull dir, primer de tot, ha d'haver-hi un acord dintre del govern de coalició. Ja està. Segon, ha d'haver-hi una assignació pressupostària, una dotació econòmica per cada conselleria, dintre d'uns diners que hi ha d'increment molt important, al voltant de 3.000 milions d'euros, i cada departament, això també ja s'ha fet. Cadascú ja sap el que té disponible per l'any que ve. I tercer, cada departament ha de fer la proposta de cada partida i micropartida de amb què es gastarà aquells diners per fer les polítiques públiques, amb drets socials, amb cultura o amb ensenyament, etc. Recerca, i això ho rebré divendres, és a dir, demà passat. Escolti, jo, igual que li dic que marxaré de seguida, també li dic que fins l'últim minut estaré al servei del país i dels ciutadans, perquè crec que és el que els ciutadans esperen de mi i de qualsevol conseller. I, per tant, escolti, jo deixaré els pressupostos amb tot el acabats que pugui i des del punt de vista del govern estaran pràcticament acabats. Simultàniament, hi ha una altra part, que és la negociació política amb qui ho necessites. Si no sortim del govern, ens falten 3 escons.
Correcte.
Si sortim del govern, doncs no ho sé, perquè si sortim del govern, doncs jo ja no tindré veu ni vot amb la decisió de què farà el grup parlamentari de Junts. I, per tant, no sé si amb la hipòtesi de sortir del govern, què es decidirà, i el que es decideixi, doncs em semblarà molt bé i ho respectaré. Però si sortim i no dona suport en els pressupostos d'Esquerra, que suposo que els que són partidaris de sortir del govern és per fer tota l'oposició que es pugui, per tant, és una hipòtesi que no tinc ni idea, però que pot passar, llavors no faltaran 3 escons, faltaran més. S'haurà d'anar a pactar, com jo li deia, doncs a buscar altres grups de l'esquerra per fer-ho. En aquest moment, jo he de treballar amb el que hi ha. I amb el que hi ha, les converses més avançades són amb els comuns. Hem tingut reunions amb els comuns, tant amb la Jéssica Albià com amb el senyor Gallego, i hi ha, doncs, un principi d'acord amb molts temes que no puc ara aquí comentar, però que són temes que, com que la paraula donada per mi és el més important del món, la paraula que ens hem donat amb aquestes converses, que coneix perfectament el president Aragonès, com no pot ser d'una altra manera, ja està dotació econòmica pressupostària amb aquests temes. Està tancat? No. Però està molt avançat.
Per tant, en el cas que es continuï dins del govern, hi haurà hi haurà cost pressupostari, en principi, si no es desmarxa això, entre Esquerra, Junts per Catalunya, i si finalment els comuns, donen suport amb l'aprovació també dels comuns. Preguntes sobre tot el plegat. Ramon Rovira, endavant. Vinga,
sí,
Ramon.
Conseller, bon dia. Una reflexió i dues qüestions molt ràpidament tot. Vostè ha fet una defensa molt, molt aferrissada de la consulta interna a la militància de Junts per tal de que prengui una decisió que em sembla recordar, ho dic de memòria, és fonamental pel futur del país i pel futur del partit. Em sembla més o menys que seria un resum del possible. Aquesta consulta no es va fer per entrar al govern. És a dir, va ser una altra decisió que es va prendre dintre l'estructura del partit. La primera qüestió és, vostè, evidentment queda clar pel que ens ha dit ara, que sí, que n'és partidari de que es faci la consulta. No creu que els partits han de tenir, tenen les seves pròpies organitzacions i que els militants s'expressen amb els congressos i que, per tant, la decisió ha de ser una decisió dels que se'ls ha dipositat aquesta responsabilitat? Això és la primera qüestió que li volia plantejar. I l'altra segona, molt, molt més simple, és evident, vostè ens ho ha dit, que no coneixia la moció de confiança, o la proposta de moció de confiança que va fer el portaveu Albert Batet. La pregunta és si per vostè va ser un error fer aquella, deixi-m'ho dir així, entre cometes, amenaça al president aragonès en el debat de política general.
Miri, en primer lloc, soc partidari de la consulta en aquest cas. En aquest cas, en el que ens juguem tant, ja ho he dit, crec que és una mostra de la potència democràtica que té Junts per Catalunya.